dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel, ho fem amb 23 graus a la ciutat de Barcelona, 17 graus a Girona i a Lleida, 22 graus a Tarragona, a Vic n'hi ha 15 i a Puigcerdà en tenen 11. Avui, un dia protagonitzat per les tempestes que arribaran al llarg del matí, per les terres de Ponent, que seran localment fortes a la meitat oest i a la Catalunya central. I aquesta tarda també al Pirineu i al Prepirineu, les temperatures estables, excepte allà on vagi plovent. Avui és dilluns 27 de juny.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dilluns, una setmana que arrencarà amb alguns protagonistes aquí al programa. D'entrada, el primer i el segon seran en Joan Colom i en Jordi Feu. El doctor Colom és el subdirector de drogodependències de la Generalitat. En Jordi Feu, responsable del projecte HOMA, fundació que treballa des de fa anys en les drogadiccions. Amb ells volem fer avui una radiografia de la droga a casa nostra. No us sorprendrà, suposo, que l'alcohol sigui la droga que més problemes genera a Catalunya. Molts no associen l'alcohol amb droga, però 4 de cada 10 peticions per deixar una addicció a casa nostra són per l'alcohol. La segona droga més consumida és la cocaïna. Sovint, molt sovint, associada també al consum d'alcohol. La pandèmia va fer baixar les peticions d'ajuda en aquestes situacions de dependència. Malauradament, en això ja som també prepandèmics, però alguna cosa s'està movent, per exemple, i també en canvis que fan que la drogadicció, el consum, s'estigui feminitzant. I, evidentment, aquest és un altre motiu de preocupació i una variable que es va consolidant també, malauradament. Avui amb en Jordi Feu i amb el doctor Colom en parlarem. Ens acompanyaran tots dos a partir de 8:45 del matí en directe aquí al matí a Ràdio Estel. I, evidentment, parlarem també dels migrants que han protagonitzat les terribles imatges de Melilla d'aquest cap de setmana. Hi ha moltes qüestions darrere d'aquesta tragèdia i avui en voldrem parlar. Fa molt de temps que les entitats que treballen en favor dels drets humans denuncien que les condicions que estan patint els migrants que estan en territori marroquí esperant un dia per passar a la tanca de Ceuta, però sobretot la de Melilla, són molt penoses, que un dels grans riscos que pateixen presumptament és justament el tracte violent, humiliant o vexatori de la policia i de l'exèrcit del Marroc. Res se'n sap d'aquella zona opaca a les mirades que només acaba aflorant quan la barbària s'acarnissa amb els qui no tenen res, ni tan sols per perdre. I aquest és el gran drama. Què o qui va impulsar milers de joves a intentar saltar per la força una frontera que està forta, fortíssimament custodiada? Aquesta és la qüestió de fons que mai s'aborda i que sembla no tenir solució. Avui intentarem donar-hi alguna resposta. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. Fèiem ara un primer titular. Avui la notícia serà la pluja, les tempestes que arribaran a bona part del país. En Jordi Miralles ens ho explica. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Estan arribant fortes tempestes cap a les comarques de Ponent. Comença ja a ploure a punts a les comarques del Segrià, també en alguns punts també del Pirineu de Lleida, i al llarg d'aquest matí les precipitacions en forma de ruixat i de tempesta afectaran sobretot comarques de Lleida i també comarques a partir de mig matí de Tarragona. Precipitacions que al llarg del matí també arribarien a la Catalunya central i s'extendrien per tot el Pirineu i Prepirineu, especialment ja a partir de migdia. Per tant, doncs, una tarda, un matí ja, però també una tarda en la qual tindrem precipitacions localment intenses. On en principi no han d'arribar aquestes pluies seria al litoral de Barcelona i també a la costa de Girona, per la resta del país, una tarda i també un matí amb precipitacions localment fortes. Aquesta presència de més núvols avui farà que les temperatures baixin una mica a les comarques de Ponent, tot i això encara màximes de fins a 30 graus a la resta, entre els 27 i els 32 graus. Per tant, encara farà calor, per una calor moderada, normal per l'època de l'any a la qual ens trobem.
Gràcies, Jordi. Mira, semblava que no ho diríem aquests dies, però agafeu el paraigües pràcticament a molts punts del país, que avui segurament acabarà plovent un moment o altre. Passen ara 5 minuts del punt de les 8 del matí. Anem cap al RAC per saber com se circula per les carreteres del país aquest dilluns 27 de juny. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem un matí de dilluns ja amb congestions habituals d'entrada cap a Barcelona, també per l'autopista, ara a l'altura de Gelida, que hi ha uns 4 o 5 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, això per un accident que teníem aquesta matinada una mica més endavant, que ja no talla cap carril, per tant, ha d'anar millorant la situació en aquest punt de l'autopista. També en sentit nord de l'AP7 hi ha retencions a Barberà, són 3 quilòmetres, i en sentit sud també són uns 5-6 quilòmetres entre la Roca i Montornès del Vallès. D'entrada cap a Barcelona hi ha congestions habituals com per la B23, són 5 quilòmetres a l'altura de Sant Feliu, també l'autovia 2 amb 10 quilòmetres entre Pallejà i Cornellà, o la C58 amb 3 quilòmetres per sentit a l'altura de Montcada i Reixac. Un cop a les rondes s'han format congestions sobretot en sentit Llobregat, amb trams d'aturades a l'entorn del nus de la Trinitat i també a l'altura del Fòrum per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. 8 i 6 minuts del matí. Aquests són els titulars d'aquest dilluns. Barcelona acollirà el Mobile World Congress com a mínim fins al 2030. GSM, l'empresa organitzadora, hauria ratificat que Barcelona serà la seu d'aquest saló, un dels més importants del món, per 8 anys més. L'operació tornada del pont de Sant Joan es tanca amb una persona morta i 3 més de ferides de gravetat en un accident a Sant Celoni, a l'AP7. Les cues no van ser gaire importants perquè molts conductors van avançar la tornada al matí, quan de fet hi va haver les majors retencions, i a la tarda van funcionar bé les mesures aplicades per trànsit. La vaga de Ryanair ha deixat 16 vols anul·lats a Catalunya, 14 a Barcelona i 2 a Girona. Des de divendres s'han anul·lat 117 vols arreu de l'Estat i més de 200 han acabat sortint amb retard. Aquesta aturada ha coincidit amb una vaga de controladors a Marsella i algunes tempestes elèctriques aquest diumenge que també han comportat retards. Els gendarmes marroquins van fer retorns en calent des de territori espanyol d'algunes de les persones que van creuar la tanca de Melilla. A més, al Marroc s'estaria enterrant algunes de les víctimes sense autòpsies ni investigació de què va passar. Ho denuncien diverses ONGs que treballen a la zona. Europa estudia com deixar de comprar or rus sense conseqüències negatives per la nostra economia. La decisió ja l'han pres els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i el Japó, que han liderat aquesta iniciativa en la reunió del G7. El Barça podria fer oficial aquesta setmana els fitxatges de Christensen i Kessié, que dijous finalitzen contracte amb els seus actuals equips. També en esports, avui arrenca una nova edició del torneig de Wimbledon. Rafa Nadal i Novak Djokovic són els dos grans favorits per guanyar-lo.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Aquest matí en què és notícia destacada aquesta renovació del contracte perquè Barcelona es quedi la seu del Mobile World Congress pels pròxims anys. Ara us ho explicarem. Abans acabem de dibuixar aquest dilluns amb alguns dels titulars que trobem a la premsa impresa. Pedro Sánchez reconeix que l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya és millorable. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. En una entrevista a La Vanguardia, el cap de l'executiu espanyol explica que la pandèmia primer i la guerra a Ucraïna després han fet endarrerir les inversions a Catalunya i a València. A més, Sánchez insisteix en el diàleg amb Catalunya i demana a Junts per Catalunya que segui a la taula. Sobre l'operació Catalunya i els àudios de Villarejo, el president espanyol creu que el Partit Popular hauria d'assumir responsabilitats i demanar perdó. D'altra banda, Pedro Sánchez lamenta les morts a la tanca de Melilla, diu que són persones víctimes de màfies i torna a expressar el seu suport als cossos policials, tant del Marroc com d'Espanya. Sobre les relacions amb Algèria, explica que el govern espanyol ha d'ampliar el radi de col·laboració més enllà de la relació energètica.
El PSC i Esquerra guanyarien les eleccions a Barcelona per davant dels comuns, que perdrien escons.
Una enquesta del GESOP publicada avui pel periòdico dona una victòria frec a frec entre Jaume Collboni i Ernest Maragall. Socialistes i republicans obtindrien entre 11 i 12 regidors per sobre del partit d'Ada Colau, que perdria entre 2 i 3 regidors i es quedarien 7 o 8. Tot i això, continuaria tenint la clau per governar, a menys que el PSC i Esquerra trenquessin vetos i s'avinguessin a pactar un govern conjunt. L'enquesta pronostica també l'entrada de Vox al ple municipal amb 2 regidors i augura el retorn de la CUP.
I la Policia Nacional va intentar infiltrar un confident a les joventuts d'Esquerra Republicana.
El diari Ara publica un reportatge on explica fil per randa com dos membres que asseguren formar part del Departament de Seguretat Nacional contacten amb un jove aspirant a mosso d'esquadra perquè els faciliti informació de jovent republicà. A canvi, els agents li oferien facilitats en les oposicions de mosso. Ho escriu Enric Borràs.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Aquesta notícia d'aquest matí. Barcelona tindrà Mobile World Congress fins al 2030. La GSMA prorroga 6 anys més el seu contracte amb la capital catalana, que de fet acabava el 2024. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. La cooperació entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d'Economia, Turisme de Barcelona i el lideratge de Fira de Barcelona han estat clau per aconseguir que la GSMA prengui aquesta decisió que consolida Barcelona com la Mobile World Capital fins al 2030. Segons ha avançat La Vanguardia, tant l'Associació d'Operadors Mòbils com els Host City Parties estan eufòrics amb la decisió i ho celebren com un èxit sense precedents.
Doncs una bona notícia per arrencar aquesta setmana, una setmana post-Sant Joan, post-cap de setmana llarg, un cap de setmana que ha tingut una operació tornada sorprenentment tranquil·la del pont. Les principals cues es van acabar registrant al nord del país, a les zones de platja, des de les 5 de la tarda, especialment a l'AP7, a l'N2 i a la C35, sempre en sentit Barcelona. Unes cues, però, que amb prou feines havien acabat arribant, finalment, als 10 quilòmetres. Gran diferència respecte de les tornades, per exemple, del que va passar per la segona Pasqua o la Puríssima. Els motius: que les mesures aplicades per trànsit van acabar funcionant i que hi va haver una tornada esglaonada.
A partir de les 5 de la tarda, els camions no han pogut circular per l'AP7, la qual cosa ha facilitat la descongestió d'aquesta via. També l'obertura de 5 quilòmetres de carrils addicionals ha permès una major fluïdesa. Pel que fa a la tornada, a les 6 de la tarda, una hora abans del pic de retencions previst per trànsit, ja havien tornat a l'àrea metropolitana més de la meitat dels 260.000 vehicles previstos.
Una de les retencions més importants ha estat, de fet, per un accident que s'ha produït a Sant Celoni, que malauradament ha deixat una persona morta i 3 ferits, i la conseqüent retenció, en aquest cas, que va ser d'uns 8 quilòmetres.
Ha estat una coalició entre un cotxe i un autocar al quilòmetre 5 de l'AP7 en sentit Barcelona. A conseqüència de l'accident, ha mort una de les ocupants del vehicle i la resta han resultat ferits. Un d'ells han estat crític, l'altre han estat greu i el tercer pendent de valoració. Dins de l'autobús no hi ha hagut cap ferit. Amb aquesta víctima ja són 78 les persones que han mort aquest any a la carretera catalana. Això sí, si bé a la tarda va ser en general tranquil·la, el matí sí que es van registrar cues importants, sobretot per tornar de la Costa Brava cap a Barcelona i l'àrea metropolitana.
I també llargues cues als aeroports catalans, on aquest diumenge s'han cancel·lat 16 vols a causa de la vaga de treballadors de Ryanair. 14 d'ells a l'aeroport del Prat i 2 a Girona.
També hi ha hagut un retard amb 8 vols més al Prat i 4 a l'aeroport de Girona. Des de divendres s'han anul·lat 117 vols arreu de l'Estat i més de 200 han sortit amb retard. La jornada de vaga d'aquest diumenge ha coincidit amb la convocada a Bèlgica, França i Portugal. La companyia, però, assegura que els vols afectats responen només a un 2% dels programats.
Els gendarmes marroquins van fer retorns en calent des de territori espanyol d'algunes de les persones que van creuar la tanca de Melilla. Així ho estan explicant algunes de les persones que van poder creuar la frontera, i es veu també en alguns vídeos difosos aquest diumenge pels digitals Público i el Diario.es. El Ministeri de l'Interior, però, de moment ho nega.
Els migrants també han criticat el tracte que van rebre per part de les autoritats marroquines abans d'aquest cap de setmana. Expliquen que vivien des de feia 4 anys a la muntanya prop de la frontera en camps improvisats on els gendarmes entraven i els cremaven les coses, així com la documentació. Fins i tot destaquen que va haver-hi deportacions a Algèria. Segons les ONG, 37 persones han perdut la vida en intentar creuar cap a Espanya, una xifra que, segons les autoritats marroquines, és d'una 20ena de persones.
tot això, l'Associació Marroquina de Drets Humans ha denunciat aquest diumenge que ja s'han fet 21 enterraments sense identificació de cossos.
Un pas que afirmen que servirà per intentar tancar el tema el més aviat possible sense esclarir les responsabilitats per les desenes de morts i els més de 300 ferits.
Avui estarem en directe a Melilla, connexió amb José Alonso Sánchez, que és advocat pro drets humans, que treballa des d'aquesta ciutat autònoma des de fa molts anys. Amb ell avui podrem parlar de què ha passat aquest cap de setmana, de què hi ha darrere d'aquests intents d'assalts a la tanca i què ha canviat en aquest per acabar amb les imatges terribles que hem vist aquest cap de setmana i amb aquesta gran quantitat de persones mortes. Tot plegat ha estat un nou motiu de discrepàncies al govern espanyol, mentre que Pedro Sánchez ha felicitat l'actuació de la policia del Marroc. Yolanda Díaz ha demanat una investigació per trobar els responsables dels fets.
La presidenta del govern espanyol s'ha mostrat molt impactada per les imatges que s'han vist i ha exigit una investigació per aclarir els fets. Díaz discrepa així amb les declaracions de Pedro Sánchez, que ha felicitat l'actuació de les autoritats marroquines per la seva lluita contra la immigració il·legal i ha culpat a les màfies que trafiquen amb persones de la massacre a la frontera amb el Marroc, que a banda dels morts ha deixat 300 ferits.
Reunió del G7 aquest diumenge que continua a Baviera amb Ucraïna com a tema central. Ja s'ha anunciat una de les mesures per intentar mantenir un cert ofec econòmic a Rússia, prohibir les importacions d'or.
Els Estats Units, el Regne Unit, Canadà i el Japó ja han aprovat aquesta mesura i ara falta convèncer els tres països europeus com Alemanya, França i Itàlia. Tant per Boris Johnson com per Joe Biden es tracta d'un cop molt dur per l'exèrcit rus i les arques russes, ja que les exportacions d'or suposen 15.000 milions d'euros anuals per Moscou. A banda, el president dels Estats Units ha reclamat més unitat en aquesta mesura i en la resta que puguin venir tant d'aquesta trobada com de la cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid la setmana vinent.
Una trobada que, per cert, a 3 dies de començar ha provocat una manifestació. Hem vist aquest diumenge a la capital espanyola reclamant la dissolució de l'OTAN i la destrucció de tota la indústria militar a Espanya.
20.000 persones, segons l'organització, i 2.500, segons la delegació del govern, han criticat l'executiu espanyol per voler augmentar la despesa militar. La protesta organitzada per la Plataforma Estatal per la Pau, OTAN no, ha comptat amb el suport de sindicats i nombrosos partits d'esquerra, com la CUP, Izquierda Unida o el Partit Comunista. A banda, també hi han assistit membres de Podem, però cap càrrec del govern. Hi ha hagut també molta presència policial que continuarà activa durant la setmana de la cimera. El dispositiu serà dels més grans de la història, amb 10.000 policies arreu de Madrid.
Coincidint amb aquest inici de la cimera del G7, a Ucraïna, Kiev ha rebut aquest diumenge un atac amb míssils a una zona residencial. Ha deixat almenys 5 persones ferides i una nena morta. En paral·lel, a l'est d'Ucraïna, Severodonetsk ha caigut en mans russes després de setmanes assetjada i encerclada.
Les persones que continuen dins no poden sortir ni pel territori controlat per tropes ucraïneses, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Ara el front de guerra es concentra a Lysychansk, l'única ciutat de Lugansk que resisteix l'ocupació.
Tornem a casa nostra. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, presentarà avui els nous ajuts del departament dirigits a treballadors autònoms i microempreses.
Seran unes ajudes que complementaran les anunciades aquest cap de setmana pel govern espanyol, entre les quals hi ha una reducció del 50% del cost dels abonaments de transports estatals i un 30% pels locals i autonòmics, ajudes directes de 200 euros per llars amb ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, un increment del 15% en les pensions de jubilació i invalidesa no contributives i un nou impost que gravarà els beneficis de les grans empreses energètiques i que entrarà en vigor l'any vinent. El decret té un pressupost total de 9.000 milions d'euros.
Un Pedro Sánchez que, per cert, avui viatja fins a Barcelona per entregar els Premis FIMEC.
L'entrega de la 35a edició se celebra aquest vespre a les 8 al Camp Nou. El president del govern l'acompanyarà la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Compte enrere pels treballadors de l'hotel Fairmont Rey Juan Carlos I de Barcelona, que aquesta setmana poden quedar-se sense feina i sense prestació d'atur. L'hotel, que és propietat de la família reial saudí, arrossega un deute de 120 milions d'euros la qual cosa l'obliga a entrar en concurs de creditors com a molt tard aquest dijous.
Els treballadors protesten i continuaran protestant perquè l'empresa els doni informació i es pugui trobar una solució. Des de l'inici de la pandèmia, ara fa 2 anys, l'hotel Juan Carlos només ha obert l'estiu del 2020, és a dir, només 3 mesos. Això ha obligat a molts dels treballadors a estar en ERTO, a cobrar prestació d'atur, que té un termini precisament de 2 anys. L'Ajuntament de Barcelona, propietari dels terrenys, va acceptar ampliar la concessió per intentar cobrir el deute, però per fer-ho calia un pacte dels creditors, un pacte que no ha arribat. A falta de 4 dies pel termini final, no hi ha solució pels 350 treballadors de l'hotel. Ho ha explicat a Radio Estel la Rocío Varela, membre del comitè d'empresa.
A no ser que haya alguna solución en extremis, esta última semana, pues desgraciadamente, pues nos iremos a concurso de acreedores. Y la situación es que, bueno, ya hemos agotado las prestaciones de desempleo. Y el problema es que ahora nos veremos sin.
Ha mort l'alcalde del Brull, Ferran Teixidor, en un accident mentre treballava amb un tractor en una finca de la seva propietat aquest cap de setmana. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, ha estat després que 2 bales de palla li han caigut a sobre.
La Mancomunitat de la Plana, d'on Teixidor era president, ha decretat 3 dies de dol oficial a tot el territori amb la suspensió dels actes oficials i les banderes onejant a mig pal. Xavi Rovira, vicepresident i alcalde de Santa Eulàlia de Riu Primer, assumirà ara els poders de la institució fins que l'Assemblea anomeni una nova presidència.
A Lloret de Mar s'ha trobat un home de 84 anys, veí del municipi, mort dins d'un pou.
La víctima va ser vista per últim cop a la tarda de la Revetlla de Sant Joan, passejant amb el seu gos, que també ha mort ofegat. Els equips de recerca el buscaven des de divendres i aquest dissabte un veí l'ha trobat sense vida en un pou fora de la ciutat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones que es feien passar per revisors de la llum i del gas a Barcelona per robar gent gran.
Les víctimes rebien una trucada d'una suposada companyia per fer una revisió al domicili i, com a dins, un cop a dins, un dels detinguts entretenia les víctimes a la cuina mentre l'altre buscava joies i diners. A més, amb l'excusa de pagar el servei, els feien donar el PIN de la llibreta o targeta i, si no ho feien, els amenaçaven. Estaven en violència.
I una nau industrial ha cremat totalment aquest diumenge a Abrera, al Baix Llobregat. El sostre s'ha esfondrat i algunes parets estan inestables, la qual cosa fa patir els bombers perquè part de l'estructura podria acabar cedint.
El foc ha començat aquest diumenge a 11:45 al polígon Can Socarrats. 15 dotacions dels bombers hi han treballat durant tot el dia per evitar revifades. No hi ha hagut ferits humans, només alguns dels vehicles dins de l'edifici que han quedat afectats.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Vuit i 22 minuts del matí, seguim repassant l'actualitat d'aquest dilluns. Ens fixem també en la premsa comarcal i en la digital. L'ANC vol reduir a 2 les conegudes com a cadires de plata en la Cambra de Comerç de Barcelona.
Aquest dimecres l'entitat sotmetrà a votació del ple una important reconfiguració del seu màxim òrgan de govern que ampliaria de 40 a 52 els vocals electes. La cambra pretén reduir de 14 a només 2 les denominades cadires de plata. Aquests llocs estan ocupats per representants de grans empreses que realitzen aportacions voluntàries d'un mínim de 75 euros anuals a les arques de l'organització de dret públic, ho publica Crònica Global.
La presència de taurons obliga a desallotjar una platja de l'Hospitalet de l'Infant.
La primera línia de costa de la platja de l'Arenal ha estat desallotjada aquest diumenge al migdia després que el socorrista i diversos banyistes de la zona hagin vist 2 taurons a prop de la platja, per la qual cosa han avisat els serveis d'emergències i s'ha hissat la bandera vermella. Segons apunten, els taurons serien tintureres, uns aquals habituals en aquestes aigües i que mesuren uns 3 metres de llarg. Se'n fa ressò de la notícia Nació Digital.
Els bombers han aconseguit rescatar una noia enmig del mar que no podia tornar nedant fins la platja de Badalona aquesta matinada.
La jove de 22 anys s'havia llançat a l'aigua amb uns amics per un bany nocturn fins que aquests l'han perdut de vista en plena nit. Un total de 6 dotacions del servei d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets i, finalment, a les 6 del matí els equips l'han rescatat en bon estat de salut, tot i que amb una lleugera hipotèrmia.
La unitat de platges de la Guàrdia Urbana de Barcelona podria estar en risc per una retallada en les condicions laborals.
Els 90 agents que formen part d'aquest grup deixaran de percebre un dels dos complements salarials que els van prometre en la convocatòria de places oberta el passat mes de març. Una decisió que es tradueix en una reducció de 125 euros al mes. Segons apunta el Top Barcelona, aquest canvi de condicions està portant un grup dels agents a replantejar-se la seva permanència en aquest equip temporal que necessita un mínim d'efectius per tal de poder continuar amb la seva activitat.
Creix el nombre de gironins amb addicció a més d'una droga?
Les persones que van iniciar tractament per addicció a les drogues a Girona el 2021 van ser 1.248, un 14% menys que l'any anterior. Ara bé, la cap dels centres d'atenció de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, Begoña Gonzalvo, ha alertat en una entrevista al Diari de Girona que a la ciutat cada vegada hi ha més persones que tenen addicció a més d'una droga, que sol ser a l'alcohol i al cànnabis o cocaïna.
Càritas andorrana ha ajudat a una desena de persones no residents sense llar durant el 2021.
El president de l'entitat, Amadeu Rocamora, ha detallat que respecte a anys anteriors el nombre de persones amb aquesta situació s'ha reduït. Rocamora també ha exposat que de moment la pobresa al Principat no és una situació molt greu, però que els pocs casos que hi ha són molt durs, ho apunta el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb la informació esportiva. El Barça podria fer oficial aquesta setmana els fitxatges de Christensen i Kessié, que dijous finalitzen contracte amb els seus actuals equips. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Setmana clau per al futur de la plantilla blaugrana. Dijous és dia 30 de juny i és la data en què es tanca oficialment la temporada. Per tant, molts jugadors que no han renovat el contracte quedaran lliures i el Barça espera incorporar-los a l'equip. Els primers en arribar seran el defensa Andreas Christensen, que ja ha dit que no continuarà al Chelsea, i Frank Kessié, que ha dit el mateix al seu equip, al Milà. El Barça els vol tenir al club abans del 4 de juliol, que és quan comença oficialment la pretemporada per a l'equip de Xavi Hernández. Qui segur que encara no estarà a l'equip aquest dia és el davanter Robert Lewandowski. El Barça segueix apretant el Bayern de Múnich perquè el deixi marxar el jugador, i el club bavarès vol 60 milions a canvi per vendre el davanter polonès. Pel que fa a l'Espanyol, el club blanquiblau té previst fer oficial durant el dia d'avui el fitxatge de José Lu al club perico. Ja va tancar fa unes setmanes la incorporació del fins ara davanter de l'Arabès.
En motor, Pecco Bagnaia guanya el Gran Premi d'Holanda de MotoGP.
La cursa al circuit de Sena ha acabat amb la victòria contundent de les Ducati. Darrere de Bagnaia ha creuat la meta el seu company d'equip, Marco Bezzecchi. El podi l'ha completat l'espanyol Maverick Viñales. Aleix Espargaró ha aconseguit finalment quedar quart després d'un avançament memorable des del 15è lloc. El de Granollers ha patit una topada de l'actual líder del Mundial, Fabio Quartararo, que no ha pogut acabar la carrera. Qui no ha participat a Holanda ha estat el seu germà, Pol Espargaró, que encara té dolors de costella de la caiguda de la setmana passada. A tot això, el pilot Àlex Márquez canviarà d'equip la propera temporada i correrà per Ducati. El serverí abandona Honda i substituirà Enea Bastianini, que passarà a pilotar una Ducati oficial. El seu company serà Fabio Di Gianantonio, un dels corredors més prometedors de la graella.
Avui arrenca a Londres el torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada.
Rafa Nadal debutarà demà contra l'argentí Francisco Cerúndolo, mentre que la jove promesa Carlos Alcaraz ho farà aquesta tarda contra l'alemany Jalenar Straff, rival que ja el va guanyar el Roland Garros de l'any passat. Avui també debuten els espanyols Jaume Munar, Pablo Andújar, Pablo Carreño, Albert Ramos i Fernando Verdasco. En el quadre femení, la tenista catalana Paula Badosa debutarà demà contra la nord-americana Luisa Chirico. Garbiñe Muguruza, campiona d'aquest Gran Slam l'any 2017, ho farà també demà contra la belga Gret Minen.
En hoquei patins, Palau de Plegamans celebra el títol de Lliga aconseguit per l'equip femení.
Ho ha fet amb una rua pels carrers de la ciutat, on les jugadores han celebrat aquest diumenge amb l'afició els tres títols aconseguits aquesta temporada: la Supercopa, la Copa d'Europa i la Lliga, guanyada aquest dissabte davant del Gijón. Les jugadores han desfilat pels carrers més cèntrics del municipi fins a l'Ajuntament, on s'ha fet l'acte institucional i els parlaments des de la balconada.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que hi posarem música per arribar al punt de 8:45 del matí. Del dia com avui de fa 52 anys, el 27 de juny del 1970, el grup de rock progressiu i psicodèlic Smile va decidir que es canviava el nom. Passava a dir-se Queen. Fa 50 anys, finalment, aquesta banda britànica estava formada per Brian May, Roger Taylor i Tim Staffel, qui posteriorment va acabar marxant del grup perquè hi entrés Freddie Mercury i John Deacon. Això que sona és Keep Yourself Alive. Mm.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 27 de juny. Avui farem tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb en Xavi Barrena i amb el Carles Fernández. Amb ells parlarem del que ens deixa l'actualitat d'aquest dilluns, que tot just arrenca i ho ha fet amb una bona notícia: la confirmació per part de GSMA, l'empresa organitzadora del Mobile World Congress, que el Saló, un dels més importants del món, es quedarà a la capital catalana com a mínim fins l'any 2030. Són 8 anys més de Saló a partir d'ara. És una pròrroga, per tant, al contracte de 6 anys, perquè l'actual finalitzava el 2024. Molt se n'havia parlat darrerament de quin era el futur d'aquest Saló. Fins i tot Isabel Díaz Ayuso havia flirtejat amb emportar-se'l cap a Madrid en alguns moments en què semblava que les relacions entre la capital catalana i l'empresa organitzadora no estaven en el seu millor moment, després de la sacsejada, de la trontollada important que va suposar la pandèmia. Doncs sembla que tot això queda enrere. Una bona notícia, una molt bona notícia per la ciutat de Barcelona, per tot el que comporta aquest Saló. El fet que l'empresa que l'organitza, GSMA, aquest mateix matí hagi confirmat que decideix prorrogar el contracte actual i que arribarà fins l'any 2030. Evidentment, d'això en parlarem, perquè la notícia així s'ho val, la notícia és important. Un matí en el qual també escoltarem i amb molta atenció en José Alonso Sánchez, que és el portaveu de l'Associació Pro Drets Humans de Melilla, aquest advocat que fa molts i molts anys que treballa en la defensa dels drets humans, ajudant alguns dels migrants que sovint en molt males condicions aconsegueixen entrar en territori d'aquesta ciutat autònoma, després de les dramàtiques imatges d'aquest cap de setmana, de les versions confuses que estan arribant del que hauria passat aquest matí. En José Alonso Sánchez serà amb nosaltres en directe a partir d'un quart de 10 i l'escoltarem amb molta atenció aquí en temps de tertúlia. Un matí en què també volem parlar d'una situació a casa nostra pel que fa a les drogadiccions, a les addiccions. Ho volem fer amb dues persones que coneixen molt bé les dades i la realitat del que es viu en el dia a dia a Catalunya en aquest sentit. Estic parlant del doctor Joan Colom i d'en Jordi Feu. El doctor Colom és el subdirector de drogodependències de la Generalitat. En Jordi Feu, un dels responsables del projecte OMA, és una fundació que segur que la coneixeu, fa molts anys que treballa amb persones amb addiccions. Amb ells avui volem fer una radiografia de com estem a casa nostra pel que fa al consum de drogues. Potser no us sorprendrà, suposo, que l'alcohol sigui la droga que més problemes està generant. Molts, és veritat, no associen encara l'alcohol amb una droga, però 4 de cada 10 peticions per deixar una addicció són per l'alcohol a Catalunya. La segona droga més consumida és la cocaïna, sovint, molt sovint, associada al consum també d'alcohol. La pandèmia va fer baixar les peticions d'ajuda a casa nostra, malauradament. En això ja som una altra vegada també prepandèmics. Alguna cosa, però, s'està movent, algunes coses estan canviant i és motiu de preocupació. Per exemple, la feminització del consum que hi ha a casa nostra. Avui amb en Jordi Feu i amb el doctor Colom en parlarem. De fet, d'aquí uns instants, que ens acompanyaran en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Abans, avui és dilluns, I aquests són els titulars més destacats del dia. Ara hi feia referència, Barcelona acollirà el Mobile World Congress com a mínim fins al 2030. És una notícia que coneixíem fa encara no una hora. GSMA, l'empresa organitzadora, hauria ratificat que Barcelona serà la seu d'aquest saló, que és un dels més importants del món, per 8 anys més a comptar des d'ara. Tancada l'operació tornada del pont de Sant Joan amb una persona morta i 3 més de ferides de gravetat per un accident a Sant Celoni, a l'autopista AP7, en una jornada en què les cues no van ser gaire importants perquè molts conductors, de fet, van avançar la tornada al matí, que de fet és quan hi va haver majors retencions. A la tarda van funcionar bé les mesures aplicades per trànsit. La vaga de Ryanair ha deixat 16 vols anul·lats a Catalunya, 14 a Barcelona i 2 a Girona. Des de divendres s'han anul·lat 117 vols arreu de l'Estat i més de 200 han sortit amb retard. Aquesta aturada ha coincidit aquest diumenge amb una vaga de controladors a Marsella i algunes tempestes elèctriques que també han comportat retards. Els gendarmes marroquins van fer retorns en calent des de territori espanyol d'algunes de les persones que van poder creuar la tanca a Melilla. A més, al Marroc s'estaria enterrant algunes de les víctimes sense autòpsies ni investigació de què va passar. Ho denuncien diverses ONGs que treballen a la zona. Europa estudia com deixar de comprar or rus sense conseqüències negatives per la nostra economia. La decisió ja l'han pres els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i el Japó, que han liderat aquesta iniciativa en la reunió del G7. Dos apunts d'esports. El primer, el Barça podria fer oficial aquesta setmana els fitxatges de Christensen i Kessié. Tots dos finalitzen dijous el contracte que tenen amb els seus equips actuals. I també en esports, avui arrenca una nova edició del torneig de Wimbledon. Rafa Nadal i Novak Djokovic són els grans favorits per guanyar-lo. I a aquesta hora, com sempre, per tancar els titulars, el temps i el trànsit. D'entrada, fixem en el cel i en la possibilitat, l'avís que hi ha, per tempestes i algunes d'elles fortes. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Comença ja a ploure a punts de les comarques de Ponent i aquestes precipitacions en forma de ruixat i de tempesta aniran avançant de Ponent cap a Llevant, però no arribarien a la costa de Barcelona i tampoc a la de Girona. Al llarg del matí, precipitacions a bona part de les comarques de Lleida, a partir de mig matí, migdia, tot el Pirineu, Prepirineu i també comarques de Tarragona. De cara a la tarda també arribarien a la Catalunya central i punts de les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, però en principi no haurien d'arribar al litoral central i tampoc a la Costa Brava. Les temperatures avui baixaran una mica a les comarques de Ponent. Ahir tenien temperatures de 32-33 graus, avui es quedaran al voltant dels 29-30-31 graus. És un descens d'un parell de graus, però que s'agraeix. En canvi, allà on no plogui, és a dir, comarques del litoral i per litoral també de Girona i de Barcelona, màximes que poden sobrepassar puntualment els 30 graus. Demà baixaran una mica més les temperatures. A primeres hores del matí, demà no descartem algun ruixat cap a les comarques del Pirineu, però demà ja moltes més clarianes i a les comarques de la costa de Barcelona i de Girona continuarà lluint el sol.
Moltes gràcies, Jordi. Actualitzem aquesta hora la situació a les carreteres del país. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant del tram de Martorell. Hi ha hagut un accident en el tram d'enllaç entre l'autopista AP7 i l'autovia 2, just a la sortida en sentit A2. Està provocant congestió, compte per l'AP7, en els trams de la sortida 25, tant en sentit Tarragona com en sentit Girona. Hi ha aturades compactes en aquesta sortida 25, per tant, compte, perquè pot afectar el tram central de l'autopista, i també afecta a la B224 en sentit Martorell, porta 3 quilòmetres també amb congestió des de Sant Joan Samora. Pel que fa a la resta de vies, també l'AP7 porta trams de retencions en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà, també en sentit sud. Són uns 6 quilòmetres des de la Roca fins a Montornès del Vallès, i on també hi ha accidents per la C16 a l'altura de Sant Fruitós de Bages. Hi ha un carril obert per circular només en sentit sud i això provoca 1,5 km de congestió. Pel que fa a la resta de vies, queda algun tram de retenció habitual per l'autovia 2, també per la D23, i pel que fa a les rondes de Barcelona, encara en sentit Llobregat queden trams de congestions habituals, sobretot amb aturades per la B10 a l'altura del Fòrum. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen 9 minuts del punt de 9:15 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar el doctor Joan Colom i en Jordi Feu en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al Matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'alcohol i la cocaïna són, a dia d'avui, les dues drogues que més es consumeixen a Catalunya. De fet, l'alcohol és una droga legal, la podem comprar a les botigues tots a partir de la majoria d'edat. La realitat acaba demostrant que també els menors hi acaben tenint un accés, i a més un accés molt i molt fàcil. De fet, aquest últim mes, un de cada 5 joves ha admès que s'ha emborratxat. I pel que fa a la cocaïna, és cada vegada més accessible, tenint en compte que és la segona droga més decomissada per la policia aquí a Catalunya. És cert que entre els joves també la substància estrella, si em permeteu l'expressió, és el cànnabis. La drogodependència és una de les grans problemàtiques, de fet, de la nostra societat. L'any passat, 13.400 persones a Catalunya van demanar ajuda per intentar apartar-se d'alguna de les drogues que us he comentat. En definitiva, demanar ajuda per superar alguna addicció. Aquesta és la radiografia molt global que ha posat damunt de la taula l'últim informe presentat per la Generalitat. Aquest matí en volem parlar amb el subdirector general de drogodependències del Departament de Salut, que és el doctor Joan Colom. Doctor, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, si agafem aquesta dada global en grup, 13.400 persones que han fet una petició, no?, d'ajuda, de tractament per una addicció. La primera reflexió que us ha portat o l'anàlisi d'aquesta xifra, quina és, doctor?
Bé, si em permets, abans de fer aquesta reflexió, m'agradaria matisar, només molt breument,
sí,
el que has comentat. És un matís, només. Quan parlem de que la cocaïna és la segona causa, és la segona droga més consumida, no. El que és la segona substància que genera més tractament.
Que genera més tractament.
Que és una mica més diferent, perquè abans de la cocaïna, com molt bé després ho has dit, també hi ha el cànnabis, hi ha el tabac, i per tant no és la segona substància més consumida. No, i dit això, el que podríem dir és que la primera reflexió és una, és que es recuperen els nivells assistencials pràcticament similars previs a la pandèmia, que això és des del nostre punt de vista, una bona notícia. I segon, que posa de manifest dues coses. Una, que l'alcohol continua sent la substància amb més impacte per la salut, més impacte en la demanda de tractament, més impacte en la morbilitat i la mortalitat, i, per tant, una de les principals problemàtiques relacionades amb la salut pública. I m'atreviria a dir una última reflexió, que és dir que l'heroïna, tot i que l'imaginari col·lectiu dibuixa moltes vegades com una substància que s'incrementa, o que està més present, o que es recupera, doncs, una vegada més, portem 4 anys seguits, en què els inicis de tractament disminueixen. I, per tant, també podríem dir que, avui per avui, m'apareix amb les substàncies, amb les drogues, a dir que el que és avui vàlid no té per què ser-ho demà. Sí. Però avui per avui la realitat, tant fotogràfica com videogràfica, i quan dic videogràfica vull dir amb més temps de perspectiva, podríem dir que l'heroïna doncs, disminueix de forma continuada i sostinguda.
Segurament aquesta és una molt bona notícia, perquè és veritat que els darrers temps s'havia parlat molt, no?, de si hi havia un repunt, de si estava tornant l'heroïna, no?, per exemple, i sobretot a partir de tot el que havia passat amb els narcopisos, que s'havia començat a parlar una altra vegada i força, no?, d'aquesta droga a la ciutat de Barcelona, bàsicament també perquè és segurament la droga que s'associava a una de les èpoques més fosques de la ciutat de Barcelona i de més marginalitat a la ciutat de Barcelona.
Efectivament, no, parlem dels anys finals dels 80 i 90, on s'associava l'heroïna bàsicament a la delinqüència, s'associava a la inseguretat, i això va comportar un estigma molt rellevant per a les persones que consumeixen heroïna també, basant-nos en que es podia identificar molt fàcilment una persona que era consumidora d'heroïna i estava en una alta vulnerabilitat, i en canvi avui les substàncies, diguéssim, que s'han invisibilitzat, i les persones que les consumeixen també, perquè és molt difícil observar, si no ets un expert, que una persona hagi consumit cocaïna o estigui en un punt d'intoxicació de cocaïna, no? De tal manera que era més visual la imatge del consum de l'heroïna que el consum d'altres substàncies.
En canvi, ara el que les dades sí que revelen, doctor, és que amb l'alcohol hi tenim un problema, eh? I un problema, vostè parlava de salut pública, segurament també des d'un punt de vista social, fins i tot, no? De quina és la nostra relació amb l'alcohol o la percepció de l'alcohol realment com un problema.
Sens dubte, estic totalment d'acord. L'alcohol és, com deia abans, el principal problema dintre l'àmbit de les substàncies, en l'àmbit de la salut pública. I és perquè està tan interioritzat en el nostre dia a dia, en la nostra quotidianitat, on existeix una festa, una celebració, una diada, una trobada, sense que l'alcohol estigui pel mig. I amb una baixa percepció de risc i amb una alta accessibilitat al consum i a l'accés de totes les edats. Sempre dic que si fóssim conscients dels danys a tercers que causa l'alcohol, segurament tindríem una percepció de risc diferent. En quant en el tabac, per exemple, si el comparem amb el tabac, veiem clarament que s'ha associat molt al que si una persona fuma, la que té al costat obtén, o sense cap dels beneficis de la persona que fuma, si és que n'hi hagués algun, tots els prejudicis, sense voler-ho. I, per tant, això que en diem danys a tercers afecta molt i, per tant, ha provocat una disminució, entre altres, en el consum del tabac. Clar, amb l'alcohol no som conscients que provoca danys a tercers, i, en canvi, en provoca molts. Provoca accidentabilitat, provoca lesions, provoca violència, provoca el síndrome alcohòlic fetal per les mares que consumeixen alcohol durant l'embaràs, provoca una baixa productivitat laboral, provoca un baix rendiment acadèmic. És a dir, i tant que produeix danys a tercers, i no cal dir les persones que tenen a la seva cura una persona amb problemes d'alcohol. Si interioritzéssim això com van fer uns científics europeus dirigits pel David Nutt, veurien que l'alcohol causa molts més problemes de danys a tercers que no el tabac, i per tant potser augmentaríem la percepció de risc. I aquest és el canvi de xip que esperem des d'un punt de vista social. Es pot consumir alcohol probablement, però el que no es pot és superar un límit determinat i una barrera que permeti perdre el control. Això és inacceptable.
Les peticions d'ajuda per deixar de beure també estan anant en augment?
Bé, és tan alta que representa en aquests moments el 43% sí, de totes les demandes de tractament de les pràcticament 14.000 persones, o 13.500, I, per tant, és difícil que s'incrementi perquè voldria dir que disminueixen molt les altres.
Clar.
Però, en tot cas, és la punta de l'iceberg. És molt interessant la pregunta que em fa, perquè no veiem a totes les persones que tenen un problema d'alcohol. Mm. Moltes estan invisibilitzades, moltes per un tema d'estigma no s'atreveixen a demanar tractament, fins i tot jo diria que en l'àmbit, en el sexe femení, encara és més palès aquesta situació, es porta com molt, molt amagat. I, en canvi, el que m'agradaria dir és que, una, en els nostres 63 centres i altres que tracten aquestes patologies, se'ls pot ajudar molt, molt, i a diferència del que creiem, quan pensem, no, és que sortir del problema de les drogues o de l'alcohol és pràcticament impossible. A diferència del que creiem, és possible, és factible, és real, i, per tant, el que diríem és que quan una persona té un problema, que demani ajuda a algun, a un professional.
Ara vostè feia referència a les dones. Igual que està passant amb el tabaquisme, les addiccions a l'alcohol, per exemple, o al consum de cocaïna, s'està feminitzant?
Home, el que veiem és que per les edats més joves, en el consum, no tant en el tractament, segueixen majoritàriament homes arrel d'un pràcticament de 80-20%. Però, clar, és una població molt, molt gran, més superior als 40 anys. Per tant, el que veiem amb les noves generacions és que l'accés a l'alcohol, almenys, és cada vegada més igualitari, igual que passa amb el tabac. No tant amb la cocaïna, però sí amb el tabac i amb l'alcohol. I, per exemple, si mirem les urgències hospitalàries, observem que menors de 18 anys són majoritàriament noies versus nois. Són pocs casos, insisteixo, però són més noies que nois. Per tant, en resum, l'accés a les noves substàncies tendeix a la igualació, sí.
Abans, clar, parlàvem d'aquest accés a l'alcohol i de la percepció de baix risc que hi ha socialment associada a l'alcohol. Aquesta és una percepció, és una realitat que amb els joves fa molt temps que passa també amb el cànnabis, no? És a dir, que continua havent-hi una baixa percepció de risc i, per tant, hi ha un alt consum de cànnabis entre la gent més jove.
Cert, sí, el cànnabis té una aureola de producte natural, té una aureola de... té una percepció de poc risc. Fins i tot en algunes enquestes ens surt que consumir porros té un risc inferior al consumir tabac, per exemple, no?
Per tant, sí, els joves, hi ha joves que quan els demaneu si és pitjor fumar-se un porro que el tabac, consideren que és més sa fumar-se un porro que fumar-se un tabac?
Menys dolent.
Dic. Menys dolent, com dolent, a mínim.
Sí, sí, alguns sí. És a dir, per tant, aquesta tendència està incorporada. Jo crec que hi ha un factor molt, molt rellevant, que és el factor de la naturalitat, de ser un producte natural. Jo crec que això cria molt en determinades generacions i, per tant... I després també que el seu consum pot ser molt irregular, no té per què ser constant i permanent. Dit això, hem de reconèixer que el cannabis, igual que l'alcohol, igual que el tabac, pot provocar i provoca problemes per la salut, genera el que anomenem el síndrome motivacional, a mesura de la quantitat freqüència, sens dubte, i aquest síndrome motivacional ve donat per una pèrdua de la capacitat de rendiment, de memòria, de concentració, que realment impacta en la salut. Per tant, el cannabis és, òbviament, una substància que pot generar problemes per la salut, sens dubte.
Què ens falta perquè els joves en siguin conscients? No sé si és una qüestió de treballar-ho a l'escola o a l'institut, no sé si és una qüestió directament social, és a dir, com s'aconsegueix que, sobretot, aquesta bossa de població més jove comenci a prendre consciència del que és el cannabis i, sobretot, dels efectes que els pot comportar a llarg termini?
Bé, jo diria que és important, primer, evidentment, en l'àmbit educatiu s'està treballant amb el programa Salut i Escola, amb la guia de protocol de secundària, estem treballant tet a tet amb el Departament d'Educació per treballar aquests temes, és una forma transversal, curricular. Però el que és molt important és la conscienciació col·lectiva, social. És a dir, els joves han de tindre present l'adolescència. És una etapa de la màxima expressió de s'exigeix de tot, no? És a dir, s'exigeix els comportaments, s'exigeix els consums. Afortunadament, això és un període molt concret de la vida. I el normal és que després tornem a una situació de, entre cometes, més normalitat en relació a l'expressivitat, a l'exageració, al consum. El que és important és que aquest pas durant aquest temps per l'adolescència no ens deixi cap tipus de seqüela. I això és realment important. I per tant, jo diria aquests dos elements. Un, aquesta visió de la joventut en aquest sentit i, per tant, acompanyar-la correctament, generar una major capacitat crítica. El rol dels iguals aquí i dels els companys és tan o més important que el dels familiars o dels pares o dels adults o de les mares, però després jo m'atreviria a dir que com a societat en conjunt també hem d'influir, perquè el que no pot ser és que tinguem una imatge selectiva o concreta de dir consumir alcohol, els adults la consumim obertament sense cap tipus de problema i en canvi demanar o reclamar que els nostres joves doncs, no ho facin. Jo crec que aquesta és una situació que hem de ser conseqüents i coherents. I a vegades es tracta també de generar això, no? Una dinàmica de capacitat crítica. Les persones, quan tenen una capacitat crítica sobre el consum, quan dic crítica vull dir pros i contres, pros i contres, obertament, tenen una major capacitat de control, de seguretat, un major coneixement. I això els permet entendre molt més aquesta problemàtica que simplement el missatge de sí o no, que és un missatge molt simple i que si tu no estàs per la labor no qualla en absolut.
Abans d'acabar aquesta entrevista, doctor, m'agradaria sí, demanar-li una darrera reflexió al voltant del consum de cocaïna i les peticions d'ajuda en relació a aquesta addicció. No sé si continua sent una droga molt associada o bàsicament associada a la festa o no, i si ha estat encara, com ho havia estat històricament, molt associada també al consum d'alcohol.
Anem a dir que, de cara a l'oci i a la festa, està clarament associada, excepte les persones que després ja tenen doncs, la dependència. És a dir, en quant al consum, diria que sí. En quant a la dependència, quan una persona és dependent d'una substància com aquesta, passa el seu leitmotiv, diguéssim, a ser el seu eix principal de la seva vida i, per tant, ja no és un aspecte d'oci. El que potser la diferència més important de la cocaïna respecte a altres substàncies és la percepció per part del consumidor d'una falsa sensació de seguretat que li dona el fet de que pot estar a la millor una setmana sense consumir o 15 dies sense consumir i, en canvi, a la millor un cap de setmana consumir el que no consumit en el darrer mes. És a dir, aquest consum intermitent fa que doni seguretat. I això posa en valor que no totes les substàncies es comporten de forma clàssica amb la triada típica de dependència física, psíquica i tolerància, sinó que algunes, com la cocaïna o com les drogues de síntesi, van més relacionades amb determinats estímuls que poden ser, com heu dit molt bé, l'oci, la festa, estímuls com pot ser el sexe, estímuls com pot ser un entorn determinat, els companys o les companyes, etc. Per tant, davant d'aquests estímuls, un respon consumint. I el fet de que no consumeixi constant i diàriament li dona una falsa sensació de control. És a dir, a mi això no em passarà, jo no seré addicte perquè controlo. I no és així, perquè actue com molt més a pics i no de forma tan sistemàtica, efectivament.
El doctor Joan Colom és el subdirector general de drogodependències del Departament de Salut i avui ens ha acompanyat una vegada més aquí al matí a Ràdio Estel. Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Fèiem aquest retrat, aquesta realitat pel que fa a la drogodependència a casa nostra. Apareixien algunes substàncies. Parlàvem de l'alcohol, parlàvem del cànnabis, parlàvem de la cocaïna. La realitat de la drogodependència la viu de ben a prop des de fa molts i molts anys el projecte HOME, que aquest any 2021 ha atès més de 2.000 persones en aquesta situació. Ells també aquests darrers dies feien públic un informe on posaven de rellevància l'elevat consum d'alcohol i de cocaïna i resumien també d'alguna manera quina ha estat la seva feina al llarg de tot aquest temps, al llarg d'aquest darrer any. En Joan Feu és el director de l'àrea de gestió i comunicació de Projecte HOME. Senyor Feu, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Mira, Jordi Feu, disculpa.
En Jordi Feu, disculpa.
Sí.
En Jordi Feu, parlàvem ara amb el doctor Joan Colom, i feia un retrat del que havia detectat el govern globalment a casa nostra. Parlàvem d'un cert increment. De fet, respecte a l'any 2018, la demanda d'ajuda global a Catalunya havia crescut. Em sembla que aquest increment en la demanda d'ajuda també l'heu detectat vosaltres.
Sí, és així. Una mica les nostres dades anirien una mica en consonància, no?, les que dèieu es cap presentava el doctor Colom. Nosaltres el que hem destacat aquesta setmana passada és que hem vist que en els últims dos anys han augmentat les demandes d'ajuda un 15%. Ho destacàvem del 2021 respecte al 2019, perquè el 2020 va ser un any extraordinari, no? A causa del confinament, sí. I no ho volíem comparar respecte al 2020, diguéssim, perquè la pujada era més gran, però sí que veure que puja un 15% respecte al 2019, és a dir, des de l'escenari prepandèmia, doncs creiem que és significatiu.
Estem parlant que, bàsicament, les persones que continuen trucant a la vostra porta demanant ajuda, és ajuda per addicció a l'alcohol i a la cocaïna?
Sí, són les substàncies majoritàries. Des de fa... Això sí que és una tendència, diguéssim, que es manté. Des de fa anys que la cocaïna i l'alcohol són, doncs, la cocaïna gairebé la meitat dels casos entre la població adulta i l'alcohol potser el 40%. Són sempre, o normalment, les dues substàncies més importants.
Qui són o quin seria el perfil de les persones que acaben trucant a la vostra porta, Jordi?
Doncs el perfil, a veure, és un perfil variat, però una mica per resumir, seria una persona d'uns 40 anys. De fet,